Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El cap de setmana comença amb una important inestabilitat meteorològica. Ara mateix són diversos els avisos de l'AEMET a l'arxipèlag. D'una banda, al sud de Mallorca es troben avís groc per tempestes i a la resta de l'illa, llevat del nord, l'avís és per mala mà. A les Pitiuses, a l'advertència és per fort vent, tot i que no hauria de passar dels 70 km per hora, i tant Eivissa, Formentera, així com també Menorca, s'espera igualment mala mà. Pedro Roger, Serveis Meteorològics, d'IB3, bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana amb presència de precipitacions, vent i onatge intens. Avui s'ha format un centre de baixes pressions al sector del Mediterrani Occidental i vinculat a aquest tindrem pluges principalment entre Menorca i Mallorca i que per moments podran caure de forma moderada i també en forma de calabruix. Fins i tot podrem arribar a veure nevar als punts més elevats de la Serra de Tramuntana. Això sí, a partir del capvespre les precipitacions començaran a aturar arreu i tindrem un panorama bastant més tranquil quant al cel. El que no aturarà serà el vent. Avui tornarà a bufar amb força de ponent i, en conseqüència, tindrem un temporal marítim molt important a la costa més exposada. I a tot això li haurem de sumar també una baixada de la temperatura, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 13 i els 15 graus.
Gràcies, Pedro. A causa del mal temps dels darrers dies s'ha incrementat el risc per esllavissades i, de fet, emergències demana per això precaució. A Esporles, on s'ha activat el pla Platerval pel despreniment de roques, l'Ajuntament ha decidit precintar la zona d'Esverger. No se pot passar. Pendents, per tant, avui del mal temps i de les possibles incidències, però tenim també altres temes en titulars. Menorca limitarà l'entrada de vehicles a l'illa aquest mateix estiu. Laura Arias, bon dia.
Bon dia. Ho farà de manera gradual, amb un reglament provisional. De fet, s'ha obert una consulta pública perquè els menorquins puguin fer les seves aportacions.
Un jurat popular declara culpable d'homicidi l'acusat de matar a ganivetades, un lladre que va entrar el 2020 a la seva finca per robar plantes de marihuana inca.
La fiscalia demana 6 anys de presó i té en compte l'eiximent incomplet de por insuperable i l'atenuant de confessió. Respecte als lladres, han estat declarats culpables del delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
Més de 470 migrants han fet ús de les instal·lacions de primera assistència i acolliment en trànsit al Port de Palma.
L'espai habilitat el desembre rep homes majors d'edat que posteriorment són traslladats a la península. En tot cas, el govern considera que els ports no són el millor espai per ubicar els mòduls d'atenció temporal a persones migrants en trànsit.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta la fractura de la via com a causa més probable de l'accident de tren d'Adamus.
I a Catalunya, Rodalies suspenden nou avui tot el servei de tren a causa de l'esllavissada de hora baixa i la impossibilitat de poder garantir un servei correcte.
I en els esports, el Reial Mallorca visitarà demà l'estadi Metropolitano Xisco Ribas. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Iago Barrasate s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid demà diumenge a partir de les 2. El club mallorquinista ho farà sense Manu Morlanes, lesionat, els dubtes de Maras Kumbula i Toni Lato i la previsible tornada del capità Antonio Raillo una convocatòria. Per part del conjunt matalasser no hi serà Griezmann per lesió muscular. Un partit corresponent a la jornada 21 que ens va deixar nit el primer resultat, llevant 3 Elx 2. I a la segona federació, a les 5 de l'hora baixa, el Poblense rebrà la visita del Barça Atlètic. Els dos Cartroia continuen líders en 36 punts, mentre que el Blaugrana són 5ens en 32.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A l'espera que la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca passi pel Parlament, a Menorca, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, ja ha anunciat que aquesta pròxima temporada turística les restriccions ja començaran a funcionar. Per tant, les mesures que s'impulsaren a Formentera l'estiu del 2019 i a Eivissa el 2024, amb l'objectiu de protegir el medi ambient, evitar la saturació del trànsit i mantenir la tranquil·litat de residents i visitants, ben aviat seran una realitat a totes les Balears. En el cas de Menorca, el president del Consell ha dit que les restriccions començaran a funcionar aquest estiu amb un reglament provisional. Etxel Camarasa.
El president del Consell, Adolfo Vilafranca, confirma en una entrevista a IB3 que aquesta pròxima temporada turística s'aplicaran restriccions i controls en els cotxes que accedeixen a l'illa. S'ha creat un grup de treball per elaborar el reglament provisional. Alhora s'ha obert una consulta pública perquè els menorquins puguin fer les seves aportacions. Sentim Adolfo Vilafranca.
Aquest estiu hi haurà mesures que ja s'aplicaran, sense dubte. El que passa és que exactament quina mesura s'aplicarà encara no som incapaç de dir-ho, però se començaran a aplicar mesures. Estem fent feina amb aquest reglament provisional, no? Fins que es definitiu estigui en aplicació, i sí, aquest estiu se començaran a aplicar mesures en quant a la regulació i limitació de cotxes.
El president sosté que les restriccions es volen aplicar de manera gradual i sense generar conflictes amb les empreses de lloguer de vehicles ni les navilieres, amb qui, per cert, té previst reunir-se la setmana que ve. De fet, aquestes companyies marítimes es mostren prou beligerants amb les restriccions que ja s'apliquen a les pitiuses i que està previst ampliar també a Mallorca i aquí a Menorca. A Fitur han expressat el seu malestar. El delegat de Transmet a les Illes, Miguel Pardo, reconeixia que aquesta qüestió els preocupa.
Es un tema que nos preocupa tanto a nosotros como a las otras dos navieras y por eso nos hemos unido a la hora de empezar a hablar con los distintos consells insulares. Hemos pedido también reunión a la presidencia del gobierno y queremos abordar este problema, que entendemos perfectamente, el problema de saturación, desde un punto de vista objetivo, con datos en la mano.
Recordem que Menorca ja disposa de l'estudi de càrrega que recomana un sostre màxim de 120.000 vehicles.
Pel que fa a Formentera Eco, que és així com s'anomena la regulació de circulació de vehicles a l'illa, el Consell ha informat que ha obert un període de 7 dies perquè les associacions, aquelles que estan integrades en el Consell d'Entitats, facin les seves propostes sobre com han de ser les restriccions de vehicles de la temporada turística 2026. Aquesta decisió és arran de la darrera votació al Consell d'Entitats, quan la meitat de les associacions, per cert, se'n varen abstenir.
El motiu és que una part important de les entitats no es decantaven per cap de les propostes del Consell de Formentera, centrades a reduir l'arribada dels vehicles més contaminants, però sense rebaixar la quota d'entrada de vehicles. Algunes de les entitats pensen que per poder valorar les propostes, el Consell de Formentera els hauria de portar dades més concretes. Així ho ha manifestat Jesús Ferrer, representant de l'entitat Bicicletes i Vianants de Formentera.
En realitat, m'hauria agradat que es parlés molt més de l'accessibilitat de ciclistes i vianants, i sobretot de dades reals per poder fer una valoració correcta de si hi ha possiblement reduir més o el que faci falta fer.
La consellera de Mobilitat de Formentera, Verònica Castelló, assegura, però, que necessiten el parer de totes aquestes entitats per poder recollir la seva opinió.
Que aquestes associacions, si volen, doncs diguen el que expressaven en veu alta realment o cap a on voldrien que anés el projecte Formentera Eco i després, des de l'àrea de mobilitat, fer una valoració i una anàlisi de del que se'ns està traslladant per si ens han de plantejar fer una nova proposta.
El professor de Geografia de l'OIB, Macià Blázquez, ha valorat aquestes mesures. El seu parer és que aquest tipus de restriccions sempre beneficien el territori i els seus residents.
Territoris limitats com els de les illes, avui en dia, en la pressió que hi ha d'inversions i de pressió demogràfica, han de menester l'aplicació de mesures de limitació del consum d'aigua per persona, de l'acaparament d'habitatges o de l'arribada de cotxes de l'exterior. I que des de les administracions públiques se comencin a aplicar aquest tipus de mesures, com de fet s'ha fet des de fa molts anys, no? Ha de ser benvingut.
Els socialistes acusen l'executiu de deixar que la plataforma del lloguer vacacional Airbnb marqui la política turística de les illes. Segons el portaveu del PSI pel Parlament, Iago Negueruela, el govern fa un netatge d'imatge d'Airbnb a qui assenyalen com un dels principals responsables del problema d'accés a l'habitatge a l'arxipèlag.
En roda de premsa per inaugurar el nou curs polític, Negueruela ha retret que l'executiu s'assegui en teules rodones amb la plataforma, mentre que la presidenta Marga Proens havia anunciat mesures per regular o fins i tot prohibir el lloguer turístic en edificis plurifamiliars. Els socialistes neguen també que s'hagi aconseguit la contenció turística, perquè d'ençà que governa el PP hi ha 2 milions de turistes més.
Busquen atentar contra la realitat. La realitat dice que hay más atascos, ellos que no. La realidad dice que hay más turistas, ellos que no. La realidad es que no quieren afrontar sus fracasos. I su fracaso en política turística es que tenemos 2 milions de turistes més.
Per tot plegat, el PSIP considera que hi ha un incompliment clar de les mesures anunciades com a valentes i avança que en aquest nou període de sessions proposaran iniciatives com l'augment de l'impost de turisme sostenible i la creació d'una taxa als cotxes de lloguer.
Davant la crítica socialista, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que la col·laboració amb la plataforma Airbnb ha permès ja la retirada de milers d'anuncis i lamenta les contradiccions de l'oposició.
Són els mateixos que autoritzen Airbnb Nàutic i els mateixos que varen autoritzar les llicències de lloguer turístic en pisos? Són aquestos els que ara ens diuen que no hem d'actuar? Miri, amb Airbnb, la negociació està funcionant.
I a tot això, el mes que ve, dia 23 de febrer, obrirà l'establiment d'Eivissa de Paradores d'Espanya. Ho han anunciat de manera conjunta el Ministeri de Turisme i l'Ajuntament d'Eivissa. Ja sabeu que s'ubica l'antic castell i que, juntament amb la Catedral de Santa Maria, conforma la icònica imatge de postal de Dalvila. Elena Gregori.
Les obres del nou parador han requerit durant els darrers 15 anys d'una gran complexitat tècnica. S'han hagut de fer modificacions per incorporar restes arqueològiques fenícies, púniques i romanes. Escoltam a Rosario Sánchez, secretària d'Estat de Turisme, i José Manuel Juan, subdirector de Tour España.
Que la rehabilitació i reconstrucció del castillo i l'almudaina de Ibiza que ha dirigit Tour España per albergar el parador ha supuesto una de las excavaciones arqueológicas más importantes de España.
Tour España se dio cuenta de que era una obra que no solo era singular por la recuperación del patrimonio histórico, de los importantes edificios que iban a ser ocupados para un parador, sino por el valor arqueológico de toda la zona.
L'espai té 66 habitacions, 41 són per a clients i la resta per a allotjar a part dels 60 treballadors. A més, han fet 40 places d'aparcament.
Paradores aplicarà en Baleares el modelo de integración con el residente, con el lanzamiento de una promoción específica para residentes de las Islas Baleares. El objetivo es que desde el primer ejercicio, en torno a un 10% de los clientes del parador sean residentes en Baleares.
El parador está conformado por diferentes edificios, un del segle XVI, la Torre del Homenaje y la Casa del Gobernador del segle XVIII, amb un saló de cristall que integra part de la murada del segle XV. També trobam la plaça d'armes, coberta per protegir el jaciment. L'espai serà el vaixell insignia de la xarxa de paradors. Escoltam l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero.
El primer parador de Baleares, com aquí bien se ha dicho, en la única ciudad patrimonio de la humanidad de las Islas Baleares, por lo tanto un reconocimiento a todo nuestro legado, a toda nuestra historia que aquí se ha visto.
Pendent, ara queda completar el centre d'interpretació que estarà enllestit a final d'any.
I la delegació menorquina ha tornat de Fitur, on els darrers dies ha promocionat l'illa amb l'objectiu d'aconseguir allargar la temporada turística. Una de les línies d'acció és millorar la connectivitat i es treballa en la ruta amb Granada, tot i que encara no s'ha confirmat. La necessitat hi és, sobretot entre estudiants i andalusos que viuen a l'illa. És una connexió que està damunt la taula, però s'ha de fer un estudi a més llarg termini per arribar a un acord amb les aerolínies. Blai Barber.
Són molts els menorquins que durant els darrers anys han triat Granada per estudiar. Una gran majoria ho fan per raons econòmiques. Escoltam a Raúl Terzi i Zaira López, estudiants menorquins a Granada.
Vaig voler venir a aquesta ciutat perquè era una ciutat molt estudiantil, molt universitària, que dona moltes ajudes als estudiants, també té molt d'ambient jove i és bastant barata, i a més té molta cultura.
És molt més barat, per exemple, que Barcelona, la vivenda i el sortir i tot és més barat.
El gran problema, però, diuen, és que estan molt mal comunicats. Voldrien un vol directe a Menorca i no haver de passar, per exemple, per Barcelona o Madrid. Escoltar Menor Cantarero, un altre estudiant a Granada.
Entonces, aparte de que esto es mucho menos económico, se pierde bastante tiempo, podemos estar esperando mucho tiempo en Barcelona o en Madrid, o a lo mejor no tenemos nada de tiempo para poder coger el otro vuelo e irnos a Menorca. Y considero que el hecho de poder tener un vuelo directo de Granada a Menorca nos beneficiaría un montón.
El Consell de Menorca, però, diu que per poder establir aquest vol directe s'ha de fer un estudi mínim de 4 anys per poder establir aquesta línia amb les aerolínies.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Han començat l'informatiu parlant del mal temps que s'espera per les properes hores i, precisament, l'Ajuntament d'Esporles ha decidit precintar la zona d'Esverger i prohibir-hi el pas, tant a vianants com a vehicles, després dels despreniments de roques i arbres registrats en aquests vials.
A més, després de la reunió amb el Comitè Tècnic Assessor del Pla Territorial Plater-Val, que avalua els elements inestables i els possibles despreniments, han decidit recomanar als veïnats de les cases pròximes que no hi passassin. És Josep Ferrà, batle d'Esporles.
Presentar els vials afectats, prohibir l'accés de tràfic rodat en aquestes zones i també demanar a la població civil que no s'esqui també en aquestes zones, no, per practicar excursionisme, etcètera, etcètera, per el risc que hi pugui haver.
Recordem que l'AEMET ha activat l'avís groc per vent i fenòmens costaners a tot l'arxipèlag. A més, es manté el risc per elements inestables i possibles despreniments després de les fortes pluges dels darrers dies, que previsiblement continuaran durant aquest cap de setmana. És Pablo Garrit, director general d'Emergències.
Nuestra labor ahora mismo es de soporte, asesoramiento y apoyo al ayuntamiento y en las tareas de coordinación que pudieran ser necesarias por si hiciera falta recursos extraordinarios que movilizar. Cuando hay una zona donde llueve mucho, el suelo está muy húmedo y luego hay zonas de desprendimiento donde tenemos situaciones de incertidumbre y donde estas condiciones provocan una situación de riesgo, pues en principio pedir autoprotección a los usuarios de esas zonas.
Els penyals s'han desprès de la muntanya en una zona on ja s'havien produït despreniments anteriorment. Les tasques realitzades conjuntament amb la brigada de l'Ajuntament d'Esporles, el Servei de Carreteres del Consell de Mallorca i els bombers no són definitives, ja que la zona encara no és estable.
Pendents, en tot cas, del mal temps i dels efectes sobre les illes de la borrasca Ingrid, que, per cert, colpeja bona part d'Espanya i deixa molt de vent, pluges, calabruix i fins i tot neu en cotes molt baixes, cosa que ha obligat a restringir el trànsit de camions per bona part de la xarxa viària de la Meseta, un fet que ha provocat el puntual desabastiment d'aliments i altres productes a la meitat nord de l'estat. També un temporal marítim ha fet activar l'alerta vermella a la costa gallega, amb onades que arriben, en aquest cas, als 9 metres.
Els incidents que està deixant Ingrid al nord de la península ja són centenars. Carreteres tallades, accidents pel gel a l'asfalt, vols cancel·lats i despreniments de talussos.
I pel que fa als successos i als tribunals, el jurat popular ha declarat culpable d'homicidi l'acusat de matar ganivetades un lladre que va entrar a la seva finca per robar plantes de marihuana a Inca al setembre de 2020. I té en compte, això sí, l'atenuant de confessió i de por insuperable.
Els membres del jurat han considerat provat que durant l'enfrontament l'acusat volia matar el lladre i no va actuar en legítima defensa, però no pensen, segons les proves presentades durant el judici, que l'atacàs per l'esquena ni de manera sorprenent. Així ho ha fet saber el president del jurat a l'Audiència Provincial de Palma.
Ha de ser declarado culpable autor de un delito de homicidio consumado, previsto y penado en el artículo 138, párrafo primero, del Código Penal. Desfavorable. El jurado considera que está aprobado por unanimidad por lo expuesto en el punto A1.
Una vegada llegit el veredicte, la Fiscalia ha reclamat una condemna de 6 anys de presó per a l'acusat per un delicte d'homicidi amb l'eximent incomplet de por insuperable i l'atenuant de confessió. Els familiars de l'home mort, en canvi, li han reclamat 7 anys i mig, tot i que ja han fet saber que recorreran contra la decisió del jurat.
Respecte dels altres 3 homes que anaren amb el mort a la finca, el jurat ha considerat per unanimitat que són culpables del delicte de robatori amb força en grau de temptativa perquè varen pensar un pla i cada un d'ells tenia un paper assignat per robar les plantes de marihuana.
Els 9 membres del jurat han rebutjat que es tingui en compte el consum de drogues com atenuant per als lladres.
I anem ara amb les darreres informacions sobre l'accident de tren d'Aldamuz. L'informe preliminar de la CIAF, la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, apunta la fractura de la via com a causa més probable de l'accident, un trencament que, a més, s'hauria produït abans del pas del comboi descarrilat. Ara bé, no hi ha cap conclusió.
El ministre de Transports, Òscar Puente, celebra que en 4 dies la investigació hagi avançat tant, tot i que els interrogants segueixen en l'aire. Segueix parlant de supòsits, entre ells els defectes de la via, que no descarta.
El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero en este momento no tenemos, necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí, bueno, lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida y bueno, no está de más que eso sí, a partir de ya nos pongamos a localizarlo, ¿no?
En tot cas, té tota la confiança en les empreses que feren i revisaren les vies.
Pues oiga, es la florinata de la obra pública española. Es decir, si no confiamos en la florinata de la obra pública española, pues no sé muy bien en quién se va a confiar. Sí, hay confianza en estas empresas, aquí y fuera de aquí, en España y fuera.
Puente no només ha contestat les preguntes de la premsa.
També les ha llançades al cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó.
¿Cómo es posible que el centro de control pierda el rastro de la Albia? Es que no es posible, porque el centro de control de Adif nunca pierde el rastro del Albia. Aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía. Si el maquinista de Lirio no hubiera llamado, Adif no se hubiera dado cuenta. Claro que se hubiera dado cuenta, como se dio cuenta de que el Albia estaba detenido y llamó para ver qué es lo que pasaba y por qué estaba detenido.
I és que Feijó ha dedicat bona part de la seva intervenció a Puente. Considera que el dol no pot ser una excusa per a l'opacitat. Per a ell el debat no és si Puente ha de dimitir perquè no l'haurien d'haver nomenat. Puente, durant les més de 2 hores de roda de premsa, ha dit que no creu que el president li demani la dimissió, però que Pedro Sánchez té el seu càrrec a disposició. Per cert, la setmana que ve la Diputació Permanent del Congrés havia de debatre la compareixença de Pedro Sánchez i 10 ministres per parlar sobre l'estat de la xarxa ferroviària i al final ha dit que no ho farà a petició pròpia.
Pel que fa al servei dels trens de Rodalies a Catalunya, aquest dissabte s'ha suspès de nou la circulació a tota Catalunya. La decisió s'ha pres després que Adif i Renfe hagin comunicat al govern la seva incapacitat, segons diuen, d'oferir el servei.
Ahir, hora baixa, es va convocar una reunió per valorar la situació de Rodalies després d'una altra esllavissada entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes a la línia R1. El maquinista va poder frenar a temps i recular fins a l'estació més propera. Els sindicats de maquinistes han qualificat d'intolerable aquest nou col·lapse.
I el govern ha insistit que el tren a Mallorca és un mitjà de transport segur i fa una crida a la responsabilitat enfront de la possibilitat de vaga del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Els treballadors decidiran dilluns si fixen un calendari de mobilitzacions.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha destacat les inversions fetes durant aquesta legislatura, tant en el manteniment de les instal·lacions com en matèria de seguretat. En aquest sentit, ha recordat que el passat mes de novembre es varen contractar 2 enginyers per reforçar el sistema i que pròximament es constituirà la Comissió de Seguretat.
Fem una crida a la responsabilitat. No convé generar alarma respecte a un transport a les Illes Balears, almenys, per dir que mos compet en el govern de les Illes Balears, absolutament segur.
El Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional en solidaritat amb les víctimes dels darrers accidents ferroviaris.
Avui, 23, en clau encara més política o estrictament política, el Partit Socialista ha sol·licitat la compareixença urgent de la presidenta Proens al Parlament davant la negativa del govern de negociar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet Madrid.
El portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela, considera incomprensible que Proens es negui a una reforma que suposaria més de 400 milions d'euros a l'any per a la Caixa Pública Balear. Negueruela critica també que la presidenta no hagi convocat ni partits ni societat civil per analitzar el nou model.
Si te están diciendo que tú eres el que mejor sale de la propuesta del gobierno de España, ¿cómo te niegas a esa aplicación de esos recursos? ¿Cómo te niegas a hacer reuniones? ¿Cómo te niegas a reunir a los partidos políticos? ¿Cómo te niegas a reunir a sociedad civil? ¿Cómo te niegas a tener reuniones bilaterales con el gobierno de España para profundizar en el modelo?
El govern ja ha respost als socialistes que qui compareixerà al Parlament per explicar la postura de l'executiu és el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca considera positiva la proposta del nou model de finançament pactada entre l'Estat i Esquerra Republicana. Defensen que, tot i que la proposta no inclou l'ordinalitat, una demanda històrica de la patronal, millora, això sí, el finançament i l'estat del benestar.
PIMEM assegura que el sistema de finançament actual està caducat i que tota millora, per poca que sigui, serà benvinguda. Jordi Mora, president de la Federació, assegura que creu encertada la decisió del govern balear de deixar una porta oberta a millorar el model, però que, de moment, té múltiples beneficis per a la societat.
Un millor finançament autonòmic ens pot ajudar, com a comunitat, a millorar la diversificació econòmica, que és importantíssima, reduir aquesta dependència que tenim del turisme. Tenir uns recursos estables ens pot ajudar a una millor digitalització, a una formació, a la innovació, a millorar la productivitat i a tenir llocs de feina més estables.
Segons el Ministeri, amb el nou model, les illes rebrien 412 milions d'euros extra el 2027. Això és part d'una injecció de recursos addicionals per al conjunt de les autonomies, 21.000 milions d'euros. Per això, d'altra banda, el catedràtic en Economia, Guillem López, adverteix que s'ha d'anar amb peus de plom perquè un dels supòsits és que ara, per assolir aquestes xifres, s'hauran d'incrementar els impostos.
Ens fa preveure que aquests 21.000 milions, que no són d'una vegada, han de ser cada any, durant el temps que duri l'acord, vindran d'un increment de recaptació fiscal. Els principals aportants que hauran de finançar serem catalans i illencs. El saldo net, el que quedaria entre el que es donen i el que haurem d'aportar per tapar els 21.000 milions, podria ser un molt mal acord.
Des de la patronal insisteixen que el nou model es pot millorar i demanen als partits polítics un esforç i una visió de futur per continuar negociant.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui té 27, anem ara amb informació estatal, també internacional. La Fiscalia de l'Audiència Nacional a Espanya ha arxivat la investigació sobre les denúncies d'assetjament i agressió sexual contra Julio Iglesias.
Alega falta de jurisdicció, ja que les acusacions de dues extreballadores es varen produir a la República Dominicana i a les Bahamas el 2021, i els tribunals espanyols no són competents per investigar-ho. El mateix Iglesias havia demanat l'arxivament al·legant aquesta manca de competència, però la decisió final ha estat de la Fiscalia, que ha conclòs que no es pot investigar els fets.
La primera ministra danesa Mette Frederiksen i el president de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, han analitzat el preacord assolit entre els Estats Units i l'OTAN a Davos per reforçar la seguretat a Groenlàndia i a l'Àrtic.
Tots dos líders han abordat l'estratègia diplomàtica conjunta que preveuen seguir davant l'actual context geopolític. Frederiksen ha remarcat que la situació derivada de les aspiracions de l'expresident nord-americà Donald Trump de controlar Groenlàndia continua sent greu i ha subratllat que Dinamarca actuarà per la via diplomàtica i política en coordinació amb Groenlàndia, territori autònom danès.
Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat una nova embarcació a l'oceà Pacífic i dues persones han mort a conseqüència de l'atac.
És la primera agressió d'aquest tipus després de la captura del president de Venezuela, Nicolás Maduro, i la seva dona.
Al manco una persona ha mort i quatre més han resultat ferides després d'un atac massiu de Rússia a Kiev durant la matinada d'aquest dissabte.
Aquest atac té lloc el mateix dia que els equips equips negociadors dels Estats Units, Rússia i Ucraïna van encetar una ronda de mediacions a Abu Dhabi per avançar les negociacions de pau. Damunt la taula queda pendent el repartiment del Donbass. El president ucraïnès confia arribar a un acord i denuncia la falta de suport per part d'Europa. Donald Trump, en canvi, afirma que no pareix que tots dos països s'entenguin.
La Unió Europea es prepara per aprovar noves sancions contra Rússia i l'Iran la setmana pròxima quan es reuneixin els ministres d'Exteriors comunitaris en un consell el dijous a Brussel·les.
La Unió espera tirar endavant noves mesures restrictives contra Rússia mentre continua la preparació en paral·lel del 20è paquet de sancions contra Moscou, amb idea de que estigui enllestit al febrer, quan es compleixin ja 4 anys de guerra.
I un darrer apunt, hi ha al manco 5 morts i 90 desapareguts en una esllavissada de terra a Indonèsia. Ha passat a la regió de Bandung Occidental.
El govern local informa que les 90 persones desaparegudes es podrien trobar enterrades davall la terra.
Les 8 i mitja, repassam ara els principals titulars. L'AEMET manté actius diversos avisos per tempestes, vent i mala mà a les Balears, mentre Emergències demana precaució per l'increment de risc d'esllavissades i despreniments.
Al sud de Mallorca es troba en avís groc per tempestes i les Pitiüses per vent de fins a 70 km per hora a tot l'arxipèlag, amb l'excepció del nord de Mallorca. L'avís groc també és per mala mà.
Menorca limitarà l'entrada de vehicles a l'illa aquest mateix estiu.
Ho farà de manera gradual, amb un reglament provisional. De fet, s'ha obert una consulta pública perquè els menorquins puguin fer les seves aportacions.
Un jurat popular declara culpable d'homicidi l'acusat de matar ganivetades un lladre que va entrar el 2020 a la seva finca per robar plantes de marihuana a Inca.
La fiscalia demana 6 anys de presó i té en compte l'eximent incomplet de por insuperable i l'atenuant de confessió respecte als lladres. Han estat declarats culpables del delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
Més de 470 migrants han fet ús de les instal·lacions de primera assistència i acolliment en trànsit del Port de Palma.
L'espai habilitat al desembre rep homes majors d'edat que posteriorment són traslladats a la península. En tot cas, el govern considera que els ports no són el millor espai per ubicar els mòduls d'atenció temporal a persones migrants en trànsit.
I la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta la fractura de la via com a causa més probable de l'accident de tren d'Adamuz.
I a Catalunya, Rodalies suspèn de nou avui tot el servei de tren a causa de l'esllavissada d'ahir hora baixa i la impossibilitat de poder garantir un servei correcte.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I com sempre, en aquesta hora encetam el repàs de les portades dels diaris a les seves edicions de paper. Última hora, obre amb una entrevista a la família del jove mort en l'esfondrament a Manacor. Els pares i el germà apareixen en una fotografia assegurant que mai s'imaginaven viure una tragèdia com la que han viscut. La família demana ara ajuda per trobar un nou habitatge.
Aquest diari també hi dedica un espai a la sentència que declara culpable d'homicidi a l'home que va matar un lladre que va entrar a robar la seva finca d'Inca l'any 2020. El mateix espai i dedica aquesta notícia al Diari de Mallorca, que obre amb el titular Cort portarà al febrer al ple la prohibició total del nou lloguer turístic. Ens hi fixam ara en la fotografia. És una panoràmica de l'espai d'acollida de migrants que va habilitar el port de Palma el mes passat. Explica que des de llavors han passat per aquest espai 472 migrants.
Anem ara al periòdico d'Ibiza i al Diari d'Ibiza, que comparteixen tema de portada. Compte enrere per al parador d'Ibiza, que s'inaugurarà el 23 de febrer. A les dues notícies les acompanya una fotografia del parador.
El titular de Menorca Diari tira per la pressió turística. Titula el següent. Municipis de Menorca estan entre els de major pressió turística del país. Entre ells es Migjorn i Sant Lluís. També parla de la renovació de la coberta del polideportiu de Maó, que començarà al febrer i ho acompanya d'una fotografia d'aquesta coberta.
Els rotatius de tirada nacional tenen un clar tema principal. L'accident dels trens al Vieira o Córdoba, tant el Mundo com el País anuncien que el ministre de Transports, Òscar Puente, veu un possible defecte de fàbrica en els rails d'Adamuz. A més, dediquen un espai als herois de la tragèdia. El País adjunta una fotografia d'un pare i un fill que viatjaven en un dels trens i van ajudar a rescatar altres passatgers.
L'ABC mostra un titular més contundent. Puente atribueix a la mala fortuna els accidents dels trens, malgrat les evidències que apunten al Ministeri de Transports. Aquest diari també obre amb una fotografia del primer passatger que va alertar a la Guàrdia Civil del descarrilament i ho fa destacant la següent frase. Estava rodejat de cadàvers enmig de la nit. Per acabar, La Vanguardia decideix fer més referència a Rodalies. El titular diu que el govern planteja aturar Rodalies en els punts de risc, ja que una nova esllavissada ha tallat la línia R1 i ha creat la desconfiança amb la xarxa. La seva portada també hi dedica un espai a la guerra d'Ucraïna. La pau s'enquista per l'exigència russa sobre el Donbass.
Hem arribat així a les 8:34. Ja és aquí Xisco Ribas amb tota l'actualitat esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
Bon dia. En els esports començam amb el futbol a la primera divisió perquè el Real Mallorca jugarà demà diumenge a partir de les 2 davant l'Atlètic de Madrid. Ho farà el Metropolitano sense Manu Morlanes lesionat, els dubtes de Maras Kumbula i Toni Lato i la previsible tornada del capità Antonio Raillo a una convocatòria mallorquinista. Per part del conjunt matalasser, el Xolo Simeone no podrà comptar amb Griezmann per lesió muscular. Iago Arrasate, tècnic del conjunt vermell, donarà a conèixer aquest migdia la convocatòria on aclarirà les incògnites de Kumbula, Lato i el propi Antonio Raillo. També sabrà si el migcampista Omar Mascarell viatjarà o no cap a la capital. El jugador té una oferta molt important del Brasil, d'un equip gran que podria fins i tot pagar un traspàs en aquest mercat d'hivern. I Mascarell no només acaba contracte el 30 de juny, a més, la seva renovació amb el Club Vermell sembla complicada. Una nova papereta a resoldre per Pablo Ortiz. De la 21a jornada primera, ahir es va jugar el primer partit, llevant 3, Elx 2. Maturo, jugador del conjunt granota, va anotar el gol de la victòria al minut 96. Una victòria, però, que no és suficient per a que el llevant pugui sortir de les places de descens. I per avui, els enfrontaments d'aquest dissabte a les 2 de l'hora baixa, Rayo Vallecano o Osasuna, quan passi un quart de les 4, València Espanyol, a les 6:30, Sevilla Atlètic Club i per acabar a les 9 del vespre, Villarreal Real Madrid. I pel que fa al futbol femení, el Futbol Club Barcelona de Catacoy i Patrick Guijarro cercarà a partir de les 7 a l'Estadi Castàlia el 6è trofeu de Supercopa i 5è consecutiu de la seva història. Davant hi haurà el Real Madrid, que mai ha conquerit aquest títol i que tractarà de plantar cara a un equip a què la Lliga li treu 10 punts a les madrilenyes. I en futbol, a la segona federació, 20a jornada, el grup tercer amb el líder, el Poblense, que rep avui el Barça Atlètic. Un partit que es jugarà a les 5 de l'hora baixa al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla i del que parla el jugador del Poblense, Dani Nieto.
Creo que viene un superequipo, ¿no? Al que todo el mundo gusta jugar. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien en casa. Tenemos que hacer lo que nosotros sabemos y si jugamos como sabemos, pues ya te digo que se lo vamos a poner muy difícil.
Pel que fa al capítol de fitxatges i de sortides, el Porreres ha fet oficial la sortida del seu màxim golejador, Pau Mascaró, amb de 9 partits jugats i 5 gols. L'exdavanter del Mallorca B i Porreres va demanar sortir del club per jugar fins a final de temporada el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander de la segona divisió. I fent referència al conjunt porrerenc, visiten demà a les 12 del migdia el camp de l'Atlètic Lleida, rival directe a la lluita per la permanència. Els altres partits que ens deixen són a les 11:30 la Societat Esportiva Eivissa contra l'Espanyol B, el filial de l'Espanyol, i a les 12, doble partit, Andrats, que rebrà la visita del Girona B i l'Atleti Balears contra el Torrent. Escoltam Luis Blanco, tècnic del conjunt blanc i blau, que rep el coe de la competició.
Un equipo que está teniendo esa intención de querer mejorar, porque en el mercado de invierno se ha visto muy claro. Y nosotros necesitamos tener un ritmo muy alto de juego.
I en voleibol, la Superliga masculina, 14a jornada, amb Conet Balear Manacor, que rep a les 6 la visita del Sant Roque al poliesportiu Miquel Àngel Nadal. Oblidar la derrota Leganés amb un triomf davant els Grans Canaris és l'objectiu de l'equip d'Alexis González.
Sí, Sant Roque tiene un puesto, está haciendo una buena temporada. Un puesto argentino está haciendo una buena temporada. Después se contrataron un nuevo receptor, ¿tá? Por la baja de Banole, el chico que había jugado acá en Manacor. Así que nada, es un equipo que nada, que no viene ganando, pero como yo digo, son todos peligrosos.
Pel que fa a la Barca Menorca, juga a les 6 de l'hora baixa les semifinals de la Copa de la Reina de Volei davant Cajasol. Escoltam a Beb Llorenç, tècnic de la Barca.
Ara ja només queda pensar per endavant, lògicament millorar tot el que puguem millorar. Jo crec que hi ha coses que també hem de treure en positiu i bueno, un dia de descans i preparar bé la semifinal.
Aquest partit entre Barca Menorca i Cajasol s'emetrà en directe pel web d'IB3. I en bàsquet, l'Azul Marinos juga bona part de les seves opcions d'acabar primeres i pujar a la Lliga Femenina. Visita a les 7 del capvespre el Celta, segon a la classificació, rival directe a la lluita pel títol a la Lliga Challenge i que només ha perdut un partit, precisament davant les mallorquines. Va ser a Son Moix a la primera volta per un contundent 70-51. Albert Antuña és l'entrenador de l'Azul Marino.
De los mejores partidos en la historia de la competición, ¿no? Para ella yo creo que era una final. Una final de poder agarrarse a tener las mismas opciones que nosotros para luchar por el ascenso directo. Y creo que para nosotras, más que una final, era una oportunidad de poder dar un paso muy grande dejando a un rival como Celta, bueno, a tres victorias, porque serían dos y la verá, serían tres. Yo creo que Azul Marino es favorito siempre.
El partit es juga a les 7 del capvespre al pavelló de Nàvia a Vigo. I en ciclisme arranca avui la Challenge femenina. Serà la tercera edició i començarà avui amb el primer trofeu amb sortida a Marratxí i arribada al Puig de Sant Salvador de Felanitx. Demà es disputarà el trofeu Llucmajó i per a dilluns sortida des de Binissalem i arribada al port d'Andratx. I a partir de dimecres començarà la Challenge masculina en 5 trofeus i destacam com a novetat la contrarrellotge per equips del dijous 29 de gener entre Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi de 24 quilòmetres. Una de les atraccions serà, sens dubte, tornar a veure en acció el corredor tenenc Enric Mas. Toni Boussà és el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.
Per nosaltres, pels Balears, per la Federació i pels ciclistes, és important que en Enric, el nostre primer corredor i més important d'Espanya i d'aquí de Balears, tingui presència en aquesta Challenge d'enguany, així com altres figures que hi ha mundialment.
La Challenge masculina finalitzarà el diumenge 1 de febrer a Palma. I acabam en futbol sala perquè, malgrat l'aturada per seleccions, l'Illes Balears Palma Futsal continua sent notícia. I ho és en part per els integrants del primer equip que participen a les diferents competicions per seleccions. D'una banda, Mario Rivillos, capità de la selecció espanyola, va debutar ahir a l'Europeu a la victòria per 1-4 davant Eslovènia. Per cert, un dels gols del combinat espanyol el va fer Jesús Gordillo, exjugador del Palma Futsal. El següent partit de Mario Rivillos a la selecció espanyola és el pròxim dilluns contra Bielorússia, que precisament també va jugar el primer partit ahir i va caure per 0-4 davant Bèlgica. I pel que fa a Fabinho i Lucao, debutaran avui a la Copa Amèrica la seva selecció al Brasil. Ho faran davant Colòmbia, a Paraguai, a país on es disputa aquesta Copa Amèrica, a les 2:30 hora local, és a dir, a les 6:30 a Espanya. Escoltam a Fabinho, jugador de l'Illes Balears Palma Futsal.
Bueno, estar aquí es un sueño. Mi primera competición así con Brasil, que es de la Comebol, que es la Copa América, una gran competición, una competición muy difícil. Y bueno, disfrutar de este momento que es muy especial con mi plantel que está aquí, con el grupo.
El Brasil comparteix el grup B en la ja mencionada Colòmbia, Venezuela, Bolívia i Xile.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. No els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Baleas, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 46 minuts, seguim amb més temes que tenen a veure amb la nostra comunitat. Més de 470 migrants han fet ús de les instal·lacions de primera assistència i acolliment en trànsit del Port de Palma, d'ençà que es varen habilitar a principis de desembre de l'any passat. Un espai de 600 metres quadrats que, de moment, només rep homes majors d'edat i on no passen més de 24 o 30 hores abans d'agafar el vaixell fins a Barcelona, València o Dènia. Després de visitar el passat dijous les instal·lacions d'Eivissa i Formentera, el delegat del govern central a les Illes ha visitat les de Palma, Laura Marcos.
Les instal·lacions de Palma tenen capacitat per acollir de manera temporal fins a 154 persones que tenen a la seva disposició llits, dutxes, banys i un menjador. A més, tenen accés a internet, calefacció, servei de traducció i interpretació i atenció mèdica. Unes instal·lacions en què durant els pics migratoris registrats en els darrers mesos s'han arribat a atendre fins a 102 persones migrants alhora. El delegat del govern central a les Illes és Alfonso Rodríguez.
Dignificar la estancia que aquí a veces tenían de 24, incluso en alguna ocasión hasta de 48 horas, hasta que encontrábamos plaza en esos ferries que pudieran conectarles con Denia, con Valencia, con Barcelona, para bien entrar en el circuito humanitario de Cruz Roja, donde se les puede acoger en diversos centros de la península, o bien ellos mismos continuar su viaje migratorio.
Recorden que abans d'arribar a aquestes instal·lacions, els migrants han de passar el procés d'afiliació que fa la Policia Nacional a la seva arribada a Mallorca. Segons delegacions delegació de govern, la majoria dels que arriben són homes. Les dones solen fer-ho en unitats familiars i és directament la ruta humanitària de Creu Roja qui gestiona el seu acolliment. Aproximadament la meitat de les persones ateses són magrebines i l'altra meitat subsaharianes. Durant els darrers 3 mesos, pels mòduls d'atenció de trànsit dels ports de les Balears han passat més d'un miler de migrants.
Qui també ha visitat aquestes instal·lacions és Valentina Milano, professora de Dret Internacional de l'UIB i membre també de l'equip directiu de l'Observatori de Migracions. Tot i que ha reconegut que estan satisfets amb l'habilitació de l'espai, lamenta que encara falta molt de diàleg entre els diferents actors implicats per millorar la coordinació en el procés d'acolliment dels migrants.
No hay suficiente diálogo, no hay suficientes puntos y momentos de encuentro entre todos para que realmente nos conozcamos y sepamos exactamente quién hace qué, cómo lo está haciendo, cómo podríamos complementar el trabajo, no duplicarlo. Entonces necesitamos crear espacios de diálogo y de encuentro.
El govern considera que els ports no són el millor espai per ubicar els mòduls d'atenció temporal a persones migrants en trànsit. El portavoz de l'executiu, Antoni Costa, diu que no pot ser que aquesta sigui l'única política migratòria que el govern d'Espanya aplica a les illes.
Costa ha admès obertament que es tracta també d'una qüestió d'imatge i ha carregat amb duresa contra l'executiu central.
No se'ls hi cau, si m'ho permeten dir així, sa cara de vergonya de que aquesta sigui l'actuació que han emprès des de la delegació del govern aquí a les Illes Balears, creuen que és admissible els milers, que és així, de sers humans que perden la vida en aquesta tràgica ruta.
D'altra banda, el govern impugna el quart trasllat d'un menor migrant no acompanyat procedent de les Canàries cap a les illes.
El Consell de Govern ha autoritzat que l'advocacia de la comunitat autònoma interposi un recurs contenciós administratiu davant els jutjats de Canàries contra la reubicació del menor. Segons ha explicat Costa, el trasllat no està motivat, incompleix el procediment establit i s'al·lega una vegada més la saturació del sistema d'acollida a les illes.
Més en clau social, l'Hospital de Manacor deixarà de derivar parts a altres centres a partir de la propera setmana.
L'Hospital de Manacor desactivarà la setmana que ve el pla de contingència per cobrir guàrdies del servei de ginecologia i, en conseqüència, l'àrea comptarà amb un reforç assistencial a partir de les 3 de l'hora baixa que se sumarà al d'urgències. La suspensió del pla de contingència ha estat possible gràcies a la col·laboració dels serveis de ginecologia i obstetrícia dels hospitals Son Espases i Sol Llàtzer, que faran una esforç per a reforçar les guàrdies de l'Hospital de Manacor amb membres dels seus equips assistencials.
I més d'un milenar d'usuaris al dia i 24 entitats esportives utilitzen el poliesportiu de Maó, però durant 4 mesos veuran condicionada la seva activitat per les obres del canvi de coberta. Ramiro López.
Canviar la coberta del poliesportiu era prioritari per la presència d'amiant. Les obres també s'aprofitaran per millorar l'eficiència energètica de l'edifici, que té un consum aproximat similar al d'un centenar d'habitatges. Escoltem a Héctor Pons, Batle de Maó.
És de fibrociment, per tant, tenim l'obligació de lletlè, és una coberta dels anys 80, també necessita, per tant, una inversió, no?, per una qüestió de posada al dia, i que implicarà la instal·lació de plaques solars i de bateries que permetran cobrir fins a un 60% del consum del poliesportiu.
Les obres començaran el 2 de febrer. Els 2 primers mesos es tancarà només el pavelló i els altres 2 el tancament es farà extensiu a altres zones. L'Ajuntament ha pogut reubicar la majoria d'activitats. Escoltem a Lázaro Alcaide, que és regidor d'Esports i Joventut de Maó.
Hemos conseguido poder reubicar al 90% de las entidades, como he dicho, en centros educativos como el Pascual Calvo y Cat de Llevant.
Les 2 piscines es podran continuar utilitzant. Pel que fa a la sala de musculació, no s'ha pogut trobar un espai alternatiu i durant 2 mesos romandrà tancada.
Ahora, como van a cerrar, miré a otro gimnasio.
Seguiré con mi hogar, que també tengo por foro.
Estaré en casa y luego, si no, el parque, luego no quedará buen tiempo.
Les obres tindran un cost superior al 1 milió d'euros i estan cofinançades pel Govern, el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Maó.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava
bona, la tortuga.
Molt.
Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Obrim ara la plana cultural. Avui es reprenen, si el temps ho permet, alguns dels actes de les festes patronals de Palma. La previsió és que la celebració conclogui demà amb el tradicional correfoc.
Avui se celebrarà la trobada de gegants, que començarà a les 10 del matí a la plaça de Cort i on seran rebuts per el balde. A les 12, les colles partiran cap a la plaça de la Porta Pintada, on faran un nou ball de gegants. Demà diumenge, el Parc de la Mà serà l'escenari de 10 a 2 de la tradicional volada d'estels. Les festes de Sant Sebastià acabaran amb el correfoc que començarà a les 7 a la plaça de la Reina.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués...
Avui el multipremiat i polifacètic actor Lluís Omar protagonitza a Palma Memorias de Adriano, al Teatre Principal. Un viatge íntim, el poder i la solitud. És un espectacle teatral basat en la novel·la homònima de Marguerite Yourcenar, un text de referència de la literatura del segle XX.
L'obra pren la forma d'un testimoni en primera persona de l'emperador romà Adrià, nascut a Hispània, i combina la grandesa del relat històric amb una profunda exploració interior.
Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco. Y tengo 60 años. He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada. Moriré en Tibur, en Roma, y una crisis de asfixia se encargará de la tarea. ¿Cuál de ellas me arrastrará? ¿La décima o la centésima? Todo está en eso.
És una falsa autobiografia o, en termes teatrals, una falsa personificació. Adrià no viu el segle II, però el recorda. Aquest desplaçament de plans constitueix l'univers del muntatge. Amb un llenguatge d'alt lirisme i una clara admiració pel seu perfil hel·lenístic, Omar mostra que és un governant savi i poderós, però també sec, contradictori i profundament sol.
Darrerament, en parlant sovint, el 12 d'agost hi haurà el primer eclipsi solar total que es podrà observar des de les Illes en 120 anys. El 30 d'agost del 1905, aquest espectacular fenomen astronòmic es va viure de formes diferents. Contemplar-lo no va ser el mateix al camp que a la ciutat, Enric Fernández.
Al migdia d'aquell 30 d'agost de 1905, el sol es va tapar del tot durant més de 3 minuts. A Vila, la gent el va poder observar amb totes les precaucions, fins i tot se n'havien fet conferències preparatòries. La investigadora Anna Colomà és funcionària de biblioteques i l'Arxiu Municipal d'Eivissa.
La gent estava del Vila, dels ses morades, en el campanari de la catedral, dalt als terrats, i ho va viure com una festa. Es havia fet una mica de didàctica, conferències, havien arribat les publicacions de l'Observatori de Madrid, i clar, veiem que hi ha molta diferència.
De fet, al camp la gent es va amagar a casa per por de quedar secs. Les gallines van anar a jeure per a sorpresa dels pagesos.
Famílies que estaven treballant en el camp, estaven segant, i en veure que allò s'enfosquia, varen recollir de pressa i se'n varen anar correguent cap a casa seva. Tenim constància d'un al·lot de 14 anys que estava tot sol per les muntanyes de Sacala. Quan va veure allò, ell es va assustar molt i ell sempre deia que es pensava que li venia la mort.
L'eclipsi total del 1905 va ser al migdia. El del proper 12 d'agost serà, però, a l'hora del sol post, motiu pel qual, segons la investigadora Anna Colomà, podria ser encara més espectacular.
Ja teniu a totes les plataformes Mi Pequeña Bestia, el tercer single de Vides Semipreciosas, el nou disc que traurà aviat Nacho Vegas i del qual ja tenim amb aquest Trastast.
Ja ho sentiu, si coneixeu Vegas, veureu que Mi Pequeña Bestia és una de les peces més lluminoses d'aquest disc que té al forn. La cançó transita entre la metacançó i el tema d'amor, amb influències que remeten a la tradició de la cançó d'autor, com sempre, i amb ecos de George Moustaki o de la poètica de Rosario Castellanos. Va ser escrita a Gijón i enregistrada entre el Baix Penedès i Barcelona, en tot cas. El mateix Vegas ha explicat a les seves xarxes que la peça narra simbòlicament una jornada a la vida d'una bèstia, en la qual reivindica la llibertat emocional i la resistència quotidiana, en paraules seves.
Llevo el mañana, mi bestia solo hace lo que le viene en gana. A veces algo totalmente inapropiado, precisamente es cuando pienso que he acertado. El sol nos baña cuando abro la ventana y entonces todo me da vueltas. Estaré loco de atar y algo increíble, bello y bestial, me dice que todo es posible, que esto lo he inventado yo y está diluviendo tal vez. Y me da igual, escribo en la pared, quiero de tanto que quiero quererte por lo menos 24 horas más.